Mira, avui, 10 de maig del 2023, és el Dia Mundial del Lupus. És una data per crear consciència sobre l'existència d'aquesta malaltia crònica i greu que afecta bastantes persones arreu del món. És una patologia crònica que afecta el sistema immunitari de les persones i és una malaltia autoimmune greu o molt greu, que va deteriorant de manera progressiva els teixits del cos i que pot ocasionar la mort. Avui és el Dia Mundial per recordar-ho que existeix i per seguir fent activitats que recaptin fons, pel que parlàvem ahir amb el nostre astrònom, perquè es destinin a la investigació i per això necessitem investigadores i investigadors. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dimecres, avui a meitat de la setmana, 10 de maig, com et deia, a la ciutat de Lleida, vigília de festiu. Demà és Sant Anastasi, 11 de maig, dia festiu, per això no tindrem programació local, però divendres sí, divendres, i a més tenim una programació especial divendres, perquè COPE Lleida, juntament amb el diari La Mañana, organitzem el primer debat electoral. Abans de parlar-ne, que en parlem ara, tot seguit, et dic que estem a 20 graus i mig pràcticament. La mínima a Lleida ens hem quedat a 12, però ha baixat a cotes molt altes del Pirineu. Per exemple, a Baqueira, a la zona 2.500, s'han quedat avui a 5 graus sota zero. 5 graus sota zero. Fa una mica de vent, 14 km per hora, vent de l'oest, i ja saps que anem cap a una davallada de temperatures, hi ha una normalització de temperatures o fins i tot per sota de la mitjana del que estem acostumats al mes de maig. Així ens ho va avançar l'Armando Álvarez. Va, que t'explico què fem aquest divendres.
COPE Lleida. Estàs informat.
El diumenge 28 de maig hi ha eleccions municipals. Són unes eleccions que, afortunadament, ningú pot modificar la seva data. Són cada 4 anys, el darrer cap de setmana del mes de maig. Dic afortunadament perquè, si no, entraríem amb el que ja hem viscut algunes èpoques a les autonòmiques d'eleccions cada any i mig. I sí que és veritat que fins i tot amb 4 anys de municipal sembla que estem permanentment en campanya electoral, però les eleccions són cada 4 anys. Doncs bé, la campanya electoral pròpiament dita comença la mitjanit de dijous a divendres, i és divendres quan tindrem el primer debat electoral. COPE Lleida, juntament amb el diari La Mañana, l'organitzem i, si vols, en parlem una mica amb el nostre director, amb el David Velasco. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricardo, bon dia.
És la primera vegada que des de COPE Lleida organitzem no un debat, sinó el primer de la campanya electoral. Pensava que no, això és personal, jo pensava que no s'havien de dir moltes coses en aquesta campanya, però darrerament m'estic adonant que hi ha moltes coses per dir en aquesta campanya electoral.
I tenien moltes coses per dir, i a més, segons diuen les enquestes, hi ha també un tant per cent molt important de gent indecisa, i per tant creiem que nosaltres, amb aquesta aportació, sobretot amb aquest primer debat, que segurament després en faran més, però ja serà també una mica la repetició del primer, doncs marcàvem una mica el com poden anar o què poden parlar els nostres polítics a partir d'ara i com s'entrarà aquesta campanya, com s'entrarà, no? Jo crec que és una bona possibilitat per nostres oients i els lectors de La Mañana i els oients de COPE de poder tenir un primer estat de la situació. No?
Sí.
Jo crec que serà interessantíssim, i vosaltres, tu i la Laia, jo crec que condueu magníficament el debat, i els polítics també deuen tenir ganes, tot i que suposo que estaràs d'acord amb mi que la campanya ja fa setmanes o mesos que ja ha començat, no?
Sí, el que passa és que hi ha els actes que es fan dins de campanya electoral, en el qual ja no s'han de limitar a veure què diuen i què no diuen. Crec que és important veure com es va expressant cada candidata i cada candidata. Allí sí que ja no es poden guardar gran cosa.
Sí, correcte, jo crec que sí, aquesta és la diferència, que mentrestant han estat una mica a l'expectativa, esperant una mica l'inici, per poder-se, com diria jo ja, llançar-se directament, no? Jo crec que fins ara els equips de campanya també han estat preparant les estratègies, les enquestes, i per tant saben perfectament cap on hem de centrar, i sobretot, la part important, a partir del proper divendres ja podran demanar directament el vot als ciutadans, no?
Sí, sí.
I jo crec que és un fet important el fet de ser els primers en aquest sentit, perquè crec que marcarà l'inici sobre la campanya i una mica de com anirà. Sí, sí.
El format serà de 6 candidates i 6 candidats. Són les forces que hi ha a hores d'ara representades a l'Ajuntament de Lleida, amb 6 temes sobre la taula, en els quals els deixarem un minut perquè cadascú expressi i després puguin debatre, perquè és que al final amb molts debats és per aquesta essència, un debat justament és per debatre.
Evidentment, i per això també el format és el que és. I nosaltres ja saps que som una emissora plural en aquest sentit i que podíem haver fet un debat molt més extens i amb molt més candidats, però aleshores és inoperatiu. I a més jo crec que la gent el que vol valorar és justament aquest mandat de 4 anys i per tant són aquells actius que han estat directament implicats en aquests 4 anys els que més millor en aquest cas poden debatre, no? Evidentment és la nostra decisió i crec que serà un debat interessant i el que dius tu, l'interessant de tots plegats és que puguin debatre. Al final contestar preguntes està molt bé, però jo crec que hem de confrontar idees, que és el que al ciutadà li importa.
Clar. Doncs hem parlat amb el David Velasco, director de COPE Lleida, impulsor d'aquest primer debat, juntament amb Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana. Aquí ja escoltarem aquest divendres, escoltarem ja el que s'han de dir de veritat, perquè després, David, el temps, estaràs d'acord amb mi, passa rapidíssim. A 28 de maig ens hi plantem en un moment.
Serà molt ràpid, jo crec que passaran aquests dies molt ràpid, i nosaltres ja haurem fet la feina, com el que diu, després haurem de fer el seguiment, no? En tot cas, els que tenen un repte per endavant són ells, que els hi tocarà doncs, fer molts debats i fer bona campanya per intentar tenir el millor dels resultats, no? Que ho sabrem també nosaltres el dia de les eleccions.
I tant que sí. Doncs divendres, aquest divendres ja, ja tenim aquest primer debat. Gràcies, gràcies, David.
Gràcies a tu, Ricard. Adéu-siau.
I jo t'he d'explicar més coses que estan passant aquest dimecres.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, de moment t'he d'explicar que quan ens parlen de les rodalies, dels trens, sempre ho mirem de lluny. Mira, a Barcelona quins problemes tenen. Doncs bé, la R12, la circulació de trens entre Lleida i Calaf, entre Lleida i Barcelona, per entendre'ns, però bàsicament entre Lleida i Calaf, està interrompuda per un atropellament a l'altura de Fondarella. Segons Renfe, està gestionant pas alternatiu, perdó, és gestionant servei alternatiu per carretera. Però vaja, això no treu que, per exemple, a la zona de Barcelona tinguin problemes constantment amb el tema de rodalies. I ahir a Lleida, una dona de 29 anys va resultar ferida de caràcter crític al migdia al ser atropellada en un pas de zebra al carrer Camí de Picos, a Capont, per un conductor drogat sense punts i que va fugir. El suposat infractor va ser arrestat poc després per la Guàrdia Urbana a Belllloc, en un dispositiu de recerca en què van participar els Mossos d'Esquadra. La víctima va ser evacuada a l'Hospital Arnau de Vilanova en pronòstic crític, segons informava el sistema d'emergències mèdiques. Pel que sembla, la dona es trobava fora de perill, segons han informat fonts solvents. De totes maneres, amb estat crític. L'accident es va produir a 1:15 a l'alçada del número 4, quan una dona creuava correctament per un pas de vianants elevat i va ser atropellada per un turisme. Tanmateix, el conductor no es va parar per auxiliar la dona i va fugir. Déu-n'hi-do, això a la ciutat de Lleida. I després de les crítiques que hi ha hagut de l'increment, no sé si per la calor o què, de la mosca negra, doncs la tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han començat la segona de les 6 fumigacions previstes enguany per combatre la mosca negra al tram català del riu Cinca i al Segre, des de l'Aiguabarreig a la Granja d'Escarp fins a les comportes del Parc de la Mitjana de Lleida. Els treballs s'han avançat 2 setmanes per la petició de la Paeria de Lleida després que el consistori hagi rebut queixes per picades de mosquit i mosca negra al recinte de les firetes, tal i com ja vam parlar a la nostra tertúlia dels polítics. I mira, acabem amb 2 notícies econòmiques. La primera és que la Paeria i el Força Lleida van signar ahir la renovació del conveni entre les dues parts, pel qual el club rebrà 720.000 euros entre els anys 2024 i 2027 a raó de 180.000 euros anuals, la mateixa quantitat que havia estat percebent fins ara. La quantitat, a més d'ajudar a fer front a les despeses del primer equip, que competeix a l'Alep Or, també va destinada a contribuir a les despeses dels diferents campionats en els quals competeixen els equips de base de l'entitat lleidatana. És un conveni, com hem parlat també a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, que és un dels pocs convenis que actualment té l'Ajuntament, que hi ha molts altres equips que no tenen conveni, que han de entendre's o comunicar-se any a any amb l'Ajuntament de Lleida sense un conveni de base. I home, no ho diré així, anar pidolant, però pràcticament, és a dir, volem ordenar tot això, doncs conveni amb tothom a raó de les seves necessitats i de les lligues que estiguin jugant, i així ja sabem, quan es negocia el pressupost, els diners que va destinat a aquest capítol, perquè si no després és un calaix de sastre. Si no, fixeu-vos la situació de la EM femení, per exemple, que a hores d'ara, és que segons em consta, si no han canviat les coses en les darreres hores, estan a zero. És que no sé com passem de zero a una quantitat de diners que un club renova amb un conveni, com s'ha de fer, si és que està ben fet. Però això potser ho hauríem d'extendre a la resta, al vòlei, al futbol, a masculí, femení i a d'altres esports, si vols. Cadascú, el que et dic, amb les seves quantitats i amb les seves característiques, per un conveni en el que tu ja saps què tens o què no tens. I fins i tot l'Ajuntament sap quin pressupost ha de destinar cada any a aquestes històries. Però el que no pot ser és que un club com l'EM femení arribi a jugar-se l'ascens, a jugar el play-off d'ascens a primera divisió, i hores d'ara estiguin a zero. Repeteixo, si no han canviat les coses en les darreres hores. I una altra notícia econòmica és que el Pla d'Urgell va ser l'única comarca on va pujar la renda per habitant durant el 2020, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Tot això, ja saps, notícies econòmiques.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ja està amb nosaltres el Cosme García. Això vol dir que escoltem l'entrevista cosmopolita. Vigília de Festa Major. Cosme, què tal? Com estàs?
Hola, no t'has equivocat?
No.
És Festa Major, Lleida?
Festa Major, sí. Bueno, demà és festa, vaja.
Has vist alguna bandera a la ciutat? Has vist alguna
cosa? Bueno, però demà és festiu.
Sí, perquè doncs ja és el patró, encara que alguns diuen que no és festa del patró Sant Anastasi, que és la festa de primavera.
Bueno, és igual, per qui sigui. Jo ja sóc molt pràctic a la vida.
Bueno, però tu fas festa demà perquè és el patró, si no,
sí,
no faries
home,
festa.
Ja sé,
està
clar.
El calendari que vam escollir aquesta. Que sí. Hasta que se la carreguin, sí. Ja es va encarregar la Verge Blanca, només faltarà aquesta.
Bueno, estic content avui, que veig el...
És un personatge difícil, eh?
És difícil i, a més, fa temps que no ens veiem físicament. Hem estat parlant durant molts anys, els darrers, per telèfon.
Molts anys.
I avui el tenim aquí, eh?
Joan Bimun i Figueres, el nostre historiador, etnògraf, publicador de llibres, persona admirada, creu de Sant Jordi, medalla de la ciutat... Clar, quan donen tantes medalles com aquestes que han donat ara, quasi és per tornar als que se mereixen, com el Joan Bimun, les medalles, no? Però, bueno, no siguem crítics, estem en Festa Major, com tu dius, i bueno. Ah, per ser el pregoner, bé, un bon xaval. Ara, d'assistència, al Saló de Plens hi cabíem. O sigui que... Joan Bimun, benvingut, amic.
Molt bon dia a tothom.
Gràcies.
I va. Molt content de compartir aquesta estona amb vosaltres, perquè, com bé ha dit el Ricard, durant molts anys aquí amb... hem compartit moments i històries i seguiment de pobles i anècdotes.
I seguirem.
I a tu igual, no? ets una persona que tothom te coneix, tothom té una amistat entranyable.
Sobretot amb tu, jo sobretot amb tu.
També n'hi hauria que et fotrien un cop per l'esquena, com a mi.
Celosos. Celosos. Ja voldria entendre...
Content d'estar aquí.
Ja voldria entendre el caixet del Joan Bellmunt. Joan, explica per a aquella gent que tots te coneixen, no? Perquè has publicat molts llibres. Quants llibres, per cert, comportes? Us tinc tots, eh?
Bueno, no els conto, però vull dir...
Quants?
A veure, aquell que m'ha fet de Paisatges de les Garrigues va ser el número 100.
100, fixat.
Per tant, ara diguem portar 105 publicacions i amb això s'acaba... Bé, no s'ha acabat amb aquest perquè estic fent l'últim llibre.
Ah, el penúltim.
L'últim.
Penúltim.
Bueno, no es pot dir mai l'últim, també tens raó. Quina experiència que tens, Cosme, quina experiència.
No.
Estic fent un conte que es diu Martí i el seu padrí.
Ah, caram.
I amb il·lustracions del Pep Monyarc.
Hombre, dedicat, el teu amic, Pep.
Dedicat al meu net, que ha nascut aquesta setmana passada.
Felicitat, Joan, de veritat, t'ho mereixes, perquè, bueno, quan tu parles de deixar... Tenim moltes expressions nostres pròpies, teves. Jo les faig servir sempre i les escoltes a vegades.
Bueno, això
la paraula petjades.
Això vol dir que hi ha sintonia. Vol dir que som com un sifon que es comunica en els vasos. I...
Sí, som de la mateixa província, però tu ets de les Garrigues i del Segrià.
Bueno, i amb arrels
del mateix lloc.
Aragoneses.
Mira, ja que dius això, tu creus que mereix la pena discutir entre persones, eh? No entre països, ni entre ciutats i tal, per, no sé, per patrimonis, per coses. Perquè jo les de l'altre dia a Binèfar, que molta gent de Binèfar, Montsó, Tamarit, Altoricó, Benavarra i tal, no ha nascut allà, han nascut a l'Aliança o a l'Arnau de Vilanova.
Que sí. Jo el que tinc clar és que la persona mereix un respecte total, tota persona. Per tant, aquestes discussions banals que a vegades hi ha entre uns i altres les trobo absurdes.
Això haurien de fer els despatxos, no?
Les coses s'han d'arreglar, o els despatxos o entre persones. I jo el que tinc claríssim és que la persona està per damunt de tot, igual com aquestes discussions a vegades d'uns i altres per tonteries, no? No. La persona està per damunt de tot, s'ha de respectar, i tots som aquí, el ser humà és un gènere. I quan neix un ser humà, neix home o dona, però és un ser humà. Neix a Lleida, neix a,
sí, però...
a Barbastre, neix a Teruel.
Perquè un metge quan t'opera no mira si ets de dretes o esquerres, no? Va salvant la vida.
Exacte. Teòricament sí.
Tu parles sempre i fas unes reflexions, fins i tot has publicat llibres sobre els valors cristians i els valors de les persones. S'estan perdent els valors personals, familiars, de país fins i tot?
Jo crec que ha canviat molt el concepte que nosaltres teníem de valors, de tradició familiar, de creixement a l'entorn d'una llar, diguem llar de foc, abans n'hi deien, però d'una casa, als actuals. Ara hi ha un individualisme terrible. Cadascú va a la seva, cadascú amb les seves maquinetes tecnològiques va a la seva i s'oblides del que té al costat. I això no és bo. Jo penso que aquests valors s'han de conservar i el dia que es van començar a perdre aquests valors es va començar a derrumbar per mi aquesta societat, aquest
gran patrimoni.
Hem avançat molt tecnològicament, científicament, econòmicament, però hem perdut molt humanament i moralment.
Estic d'acord.
I aquest és el mal.
Joan, tens veritables amics. Tu no valores que siguin polítics, que siguin capellans, que siguin monges, que sigui un paleta. Tu valores moltíssim i tens veritables amics d'aquests que poden confiar. I molts te tenim com a bon conseller, no?
A veure, jo crec que tinc amics, però també, t'he de ser sincer, també creia que tenia amics moltíssims abans. Ara es van cribant i veus que molts se van perdent pel camí. I quan tens alguna necessitat, alguna situació, són pocs els que truquen a la teva porta per donar-te ànims. Tu ets un d'ells que et truquen a la porta i et dones ànims. Per tant, t'ho agraeixo. Però,
no parlem de nosaltres.
No parlem de nosaltres, però sé que ara quan me van operar del genoll,
sí,
sé que hi va haver moltíssima gent que va estar fent força mental i espiritualment perquè sabia que els tenia al costat. Per tant, sí, considero que tinc amics.
Joan, plores molt?
Sí?
Sí, plores.
Pues hi ha hagut moments que sí, hi ha hagut moments que sí.
Fins i tot escrivint?
No. Llavors, és una evasió. L'escriure és una evasió, és un plasmar. I, a més, a veure, hi ha una col·leccioneta de tres llibres que es diu Reflexions en el camí de la vida.
Aquest ho tinc de capçalera. Els tres ho tinc.
Aquests llibres crec que m'han ajudat i quan plasmes allí el que sents interiorment, no hi caben les llàgrimes. Sempre hi cap la il·lusió, l'esperança de tirar endavant. a vegades hi ha moments de boira, però també has de tindre el convenciment de que la boira marxarà i que tornarà a sortir el sol. Per tant, vull dir, hem de tindre aquesta confiança, i això és el que cal.
Joan, tu has hagut admirador de polítics com a persona, i entre ells admirem tu, jo i uns quants més, Miquel Coll i Alentorn.
Miquel Coll i Alentorn, sí senyor. Jo recordo el senyor Miquel Coll i Alentorn amb la seva gran personalitat, amb la seva gran dignitat com a persona i com a polític, que la primera vegada que el vaig saludar va ser al Parlament de Catalunya per demanar-li, junt amb la Carme Torres del Romassol, que hi vam anar els tres, per demanar-li si em volia fer el pròleg dels tres llibres primers de Fets, Costums i Llegendes dedicats a les Garrigues. I la seva percepció i recepció va ser tan immensa que deixa una petjada profunda.
I a més, tens premis importantíssims, fins i tot, ja que es parla tant, de la Casa Real. Has guanyat el premi del Certame Marià i t'han donat la medalla de la Casa Real.
Això va ser el director de l'acadèmia.
Bueno, t'ho van donar, que no era fàcil. En aquell moment, ara parlen de monarquies i de repúbliques i tal, però en aquell moment era un dels premis
més prestigiosos. Eren uns altres temps. I també t'he de dir que la valoració que hi va haver en aquells moments no va ser una valoració adequada per part de certa gent, perquè fins i tot ja hi va haver persones que van escriure negativament sobre aquest tema, i tu coneixes
sí, sí.
el personatge,
sí, sí, sí.
I també, i no val la pena discutir-ho, però vull dir que és una pena, vull dir que no es valori l'esforç d'una persona. Jo, amb aquell treball, vaig guanyar Aragó Camí de Reis.
Tinc la publicació, me la va regalar.
És dels pocs que ja la té, perquè només se va fer 5 exemplars. I per tant, és dels pocs que la tens. Però també hi ha gent que va denostar aquest premi.
Joan, ets un bon cuiner.
Crec que m'hi he espavilat. A veure, amb això no vull retre homenatge a ningú, sinó a la realitat puntual, que quan va morir la meva esposa em vaig quedar amb dues filles petites, sobretot la petita, que tenia 9 anys, i vaig haver de fer de cunyer, vaig haver de fer de pare, de mare i de tot. I per tant, mos n'hem sortit. Per tant, vol dir que la cunyà també l'he sabut tirar endavant. Si no, no, no...
Tu amb aquesta casa li tens molt carinyo, perquè precisament, parlaves de la teua dona, va ser una persona entranyable treballant amb aquesta casa, la Isabel Sopena. Què va significar per tu el conèixer-vos, que ja éreu una mica grans, i fer vida una mica amb aquesta casa? Perquè...
Bueno, de fet, va ser una cosa inesperada, i va ser amb motiu de la meva primera publicació, el llibre Somni, que vaig vindre a presentar aquí, llavors érem al número 17, si no recordo
malament. Sí, a l'Acadèmia Mariana.
I vaig vindre a presentar-lo, i va ser llavors la coneixença, i a partir d'aquell moment doncs, hi va haver un feeling, que una sintonia, que no va ser tot perfecte, no, perquè no hi ha cap parella que sigui tot perfecte.
Home.
Sempre hi ha d'haver discussions. L'important és sumar i no restar.
Claro.
Nosaltres vam saber sumar, amb tots els aspectes, perquè al matí ens aixecàvem i un feia una cosa i l'altre en feia una altra. És a dir, fèiem vida compartint.
Això és com un tren, la valenta.
Exacte.
Per cert,
la valenta és una història inspirada amb el teu pare, al qual admiro molt, perquè el teu pare i la teva mare, que vaig tenir la satisfacció de conèixer-los, igual com els teus germans, el teu pare era una persona tan immensa, tan grandiosa, i que quan parlava del tren se li sortia el cor per la boca. Parlant del tren.
I
a vegades ja he pensat una cosa. Com és, si a tu no haguessis estat locutor de ràdio, que és el que t'agrada, el que disfrutes i tal, t'hagués agradat fer de maquinista de tren?
No, tota la família, vas llegir l'article que vaig fer l'altre dia parlant de la meva família, i no, a mi no, a ma germà sí, a mi no.
A vegades ja he pensat, no sé si el cos me li hagués agradat fer.
No sé si a l'Àngel Ros hagués agradat fer cap d'estació com va fer son pare, però a mi no. Joan, estem arribant al final. De veritat que a mi m'agradaria que em diguessis cap on va aquesta societat. Tu que ets una mica inspirador, no? Jo sempre dic que ets aquelles persones que series el senador de les famílies, no? Cap on va aquesta societat?
Jo no hi veig una perspectiva, a pesar de que l'esperança i l'esperança cristiana ens diu que hem de tirar endavant, no hi veig una perspectiva massa positiva. Bé, que és una societat que s'està desintegrant, que l'individualisme està prenent força, que el ser humà està... L'altre dia ho deia amb motiu del naixement del meu net, que tothom riu les petiteses i neteja les caques d'un nen, però a canvi les d'un gran a vegades se deixen de marge. Per tant, hi veig una perspectiva que molt preocupant, i més després de la pandèmia, que pensava que tot hauria canviat o canviaria, perquè tothom deia canviarà, això canviarà, i veig que no ha canviat res. I ara tornen a fer curses, a veure si poden conquerir altra vegada els vols d'avió que hi havia abans de la pandèmia. Per tant, estem contaminant altra vegada, la gent no és respectuosa amb la natura, la gent, ara tenim una sequera, que sempre n'hi ha hagut de sequeres, però ara, vull dir, és una sequera molt forta, i veig que la societat està perdent els valors, i no hi veig una perspectiva massa positiva.
Acabem. Ara m'has de comprometre a mi. Fes-me una pregunta, em coneixes suficientment des de que he nascut. Per tant, endavant.
No el puc comprometre.
I tant, que m'has de comprometre.
Perquè, a més, una de les coses que et volia preguntar era això precisament de la màquina de tren i ha sortit abans.
Bueno, doncs tu tens suficient experiència per fer-me una pregunta. Vinga.
A veure, tu, si aquí a Lleida ets una persona que ets molt valorada, molt estimada i tens molta divulgació. Però jo pregunto, els polítics, a vegades, t'han respost de la mateixa manera l'esforç que tu has fet per la ciutat, valorant-te a tu el que has fet?
No, ni m'importa. No, ni m'importa.
Tu fas per la teva nòvia, que és Lleida.
Justament. Aquesta és una paraula que va inventar l'Àngel Ros, que me la quedo, i és veritat. Jo he sacrificat molt per aquesta ciutat, però no pels polítics. Tot i que tinc amics polítics molt dignes, i tu us coneixes i compartim alguns d'aquests amics, però actualment
no han valorat el teu esforç, la teva dedicació.
Han anat alguns,
no has tingut una resposta.
Han anat a per mi com, bueno, perquè treballo on treballo, perquè he servit aquí, he servit, i potser els molesta, però són molt pocs, Joan. Hi ha molta més gent que ens estime, que valore, i per tant jo em quedo amb això, no em quedo a lo negatiu, me quedo a lo positiu. Ara és l'important, que és la festa major, però torno a dir el mateix, si hi ha una festa és que hi ha un patronatge. No ens carguem el que tota la vida han tingut establert i adaptem-nos amb els nous temps.
Sant Anastasi i la Verge Blanca. No els hem d'oblidar.
A perpetuïtat, que deia un capellà que tu coneixes.
Mossèn Gené.
I Girbet. Ja ho veurà, Ricard, geni i figura,
Sí, sí.
No es canviaran, els tradicionalistes no es canviaran. Tu ets més jove, però estàs dins de la mateixa cofreria. No, me va agradar molt, quan estava a León l'altre dia, quan vas dir la mitja, la Cruz Roja,
I la mitja lluna.
I avui vas vestit de Cruz Roja, només te falta una mica de blanc.
Em falta només.
Sí, perquè a més a tu la Cruz Roja va suposar molt, també.
Sí.
Que li pregunten a la teva dona.
Vaig estar uns anys també allí. Sí, no saps mai on coneixes a la teva parella, per molt que ho planegis.
Jo la vaig conèixer quan estava a la panxa de ma mare, que ja parlava, i llavors va dir, ei, quina, la nòvia serà Lleida.
Bueno, mira, Cosme, jo això ja saps que tinc les meves coses.
Has conegut alguna nòvia.
Cosme, requereix molt esforç i jo no sé si no l'has volgut fer, aquest esforç.
No l'he volgut fer, perquè he tingut 7 nòvies i 5 han abandonat i 2...
La meva nòvia és Lleida, queda molt bé, però bueno, és igual.
Perdona, jo tinc un llit de 1,90 m per 2 metres. Si estic acompanyat, més calent, i si no, doncs més fresquet. Sí.
Bueno, escolta, Joan Bellmunt, que m'ha alegrat molt de veure't.
Jo també, Ricard. Jo pensava que em preguntaria quants gegants hi ha a Lleida.
No, aquesta crec que ja no.
I avui m'ha fotut. Jo pensava contestar-li amb una altra pregunta. Dir, tu saps lo dels gegants, però tu saps, Cosme, quants pobles van arribar a baixar les falles de Sant Joan durant la Guerra Civil?
No, ni idea.
Això no.
Mira,
espera, que n'hi faig un altre. Saps quants pobles, municipis i llogarrets hi ha a la província de Lleida?
Tants com diu el Joan Bimon.
No, però quants?
És igual.
Ho han fet aquí a la ràdio, això. Sí. Jo me'n recordo, 963, 963.
Sí, 963.
Veus? No. Aquesta tampoc la sabia.
No, jo, per exemple, llogarrets ho dic perquè ho diu el Joan Bimon. Petjades perquè, com diu el Joan Bimon...
Molt bé. Joan...
Vés-en, Ricard, vull acabar només amb una cosa. A tots els nostres oïdors i a vosaltres. Aneu fent camí, que diu la frase meva, no? Vés fent camí sense pressa, però amb fermesa pas a pas. I procura cada petjada deixar el món millor per a demà.
Mira. Molt bé, eh? Bon final.
Acabem això,
bon
final. No diguem res més.
Silenci.
Una abraçada gran, Joan.
No sé quan ens retrobem, tu i jo, perquè ara els polítics tenen més protagonisme que nosaltres.
Home, dimecres que ve.
Ah, sí? Tinc dimecres? Sí, sí, sí. Que no, això, que havia algun polític.
Sí,
no?
Si no has de parlar de política, dimecres que ve.
Què és això de política?
Pues res, fins dimecres que ve.
Bona festa.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a la 1 de la tarda, la Llibreret, que arriba amb aquestes 3 propostes de llibres. De fet, no la Llibreret, l'Anabel Ramos, que és la persona que ens porta aquestes propostes. Ella és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, allí la pots conèixer. A més, és la que manté el racó de la Llibreret a la Biblioteca Pública de Lleida, a la primera planta. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
A més, l'Anabel és la persona que, si tu vas allà, puges a la primera planta i dius... Mira, tu què llegiries ara? Que suposo que t'ho han preguntat més d'una vegada. Tu què llegiries si fossis jo?
Sí,
saps? I llavors l'Anabel et preguntarà 3 coses no personals i ja està. I a partir d'allí et dirà, mira, jo et recomano 2 o 3 cosetes.
Mira, l'altre dia me va passar una cosa perquè va venir una usuària, me va demanar recomanacions i llavors va sortir amb unes quantes, bastantes, recomanacions. I vaig anar a la llotja, a l'estrena de Titelles, del cap de setmana de Titelles, i quan estava jo asseguda, que ja s'acaba l'espectacle, que va ser brutal, preciós, marxem, i ve una noia per darrere, me toca així el braç, me diu, escolta, diu, m'ha salvat la vida. Dic, me quedo així, dic, a veure, jo no soc doctora, no soc metgessa. Diu, sí, me vas fer aquelles recomanacions i m'estan encantant. Ja m'he llegit dos.
Ah,
i
caram.
Dic, ostres, sí, veus? Sí, mira, me va fer molta il·lusió, molta gràcia, claro.
Bueno, pues escolta...
Me van abordar fora de la feina, me van dir que molt bé.
Aquí la gràcia és que l'Anabel Ramos té molta experiència i això vol dir que sí. Si tu li dius el que has estat llegint o el que t'ha agradat, doncs et pot posar en un camí en el que trobaràs obres que t'acabaran agradant. Potser no totes, però la majoria segur que sí. Mm-hmm. I llavors, una mostra més d'un cas d'èxit. Casos d'èxit.
Casos d'èxit.
Vaya Anabel Ramos. Bueno, la llibrera, va, que nosaltres aquí fem tres propostes sense... Clar, aquí sense conèixer les persones. Fem tres propostes i ja està. Aquí sí que et diem, mira, d'una temàtica comú. Mm. Quina temàtica és avui?
Avui parlem de llibres i llibreries. O sigui, llibres que parlen de llibres i de llibreries.
Ah, vale. Mira, aquesta temàtica és maca, no l'havíem tocat. Llibres que parlen de llibres i de llibreries.
Sí, havíem fet alguna cosa sobre... amb còmic adults.
És veritat.
Amb còmic d'adults.
És veritat. A més, recordo un dels còmics que els llibres... No, que un lleu se'ls menjava o no sé què. Uns llibres.
Bueno, el lleu de la biblioteca.
Sí, aquest
és infantil, sí, que sí, parlava de biblioteques.
Sí, mira.
Però te porto tres novel·les d'adults que parlen sobre això, sobre llibres i llibreries. I una, la primera que comencem, que és la bibliotecària d'Auschwitz, que ja vaig recomanar el llibre, o sigui, el còmic, que és l'adaptació de la novel·la d'Antonio Iturbe. Aquesta novel·la es titula així, La bibliotecària d'Auschwitz, i parla inspirant-se en un fet real, parla de la història d'una biblioteca que es va construir a Auschwitz. I la Dita, que era la noia jove que custodiava aquesta biblioteca, que a més havia d'amagar perquè no, perquè els nazis no la trobessin.
Per això és basat en fets reals.
Això és basat en fets reals, llavors va agafar...
I part de novel·la.
Sí, perquè aquesta persona va existir, la Dita va existir com a bibliotecària allà al camp de concentració. Uh-huh. I llavors Antoni Turbe agafa aquest fet real i acaba construint doncs una novel·la que parla sobre això, sobre el poder dels llibres i de la literatura i com en moments tan traumàtics i tan dramàtics com un camp de concentració doncs et pot fer un parèntesi, no? O salvar una mica la vida emocional, com a mínim.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, vull dir, que si ho pensem bé, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Potser va ser alguna vàlvula d'escapament de moltes persones, eh?
Sí, sempre. Jo penso que la lectura, sí, de fet, hi ha moltes...
Ni que sigui per aquells 30 minuts, aquella hora que estàs allí amb el llibre i mira.
Hi ha molta literatura i moltes pel·lícules que s'han fet sobre llibres, per exemple, amb presons i en llocs són molt, bueno, traumàtics, diguéssim, dramàtics.
Suposo que en aquestes alçades ho sap tothom, però per si de cas Auschwitz va ser un camp de concentració que van muntar els nazis en territori polonès.
Sí.
I on, bueno, com a tots, la veritat és que no sé, allò de dir aquest va ser el pitjor, fan rànquings per les persones que van perdre la vida allí, però les condicions eren infrahumanes.
Totalment.
A tots.
Sí.
I aquest era enorme, i per tant és visitable, és una d'aquelles visites que a vegades la gent no les entén. Però jo n'he visitat un, no aquest, el de Mauthausen, a Alemanya, i és una d'aquelles visites que no pots explicar, que no vas a veure cap obra d'art, que no vas a veure cap edificació, però que entres en un lloc que té una història, com tots, vull dir, tot té una història, una catedral, la casa del metge d'un poble, però que entres en un lloc que té una història molt concreta, molt traumàtica i, bueno, i de vergonya, del segle XX, no de la prehistòria, del segle XX. I són aquelles visites que... Home, ara expressament no et diré. Però que si has d'acabar passant pel costat, us recomano que la feu i que la feu amb tranquil·litat. Llegint bé, escoltant, i a vegades asseure't amb... Jo ho he fet. Asseure't sol, allà un moment, pensar... És veritat que després la vida segueix, però, bueno... No sé, ara m'ha sortit per aquí, però de veritat que si teniu l'oportunitat, són d'aquelles visites que, mira, pèls de punta.
Sí.
Insisteixo, després la vida segueix, però està bé fer aquestes aturadetes, si pots.
Sí.
Bueno, va, tot això arrel del llibre de la bibliotecària d'Auschwitz, de l'Antonio Iturbe.
Sí.
Què més?
Una altra obra que va tenir molt èxit en el seu moment i que encara se llegeix molt, de Carlos Ruiz Zafón, tenim La sombra del viento. L'ombra del vent també la va publicar en català. El Carlos Ruiz Zafón va ser un dels escriptors molt, o sigui, molt reconegut, va tenir moltíssimes traduccions, va també escriure novel·la juvenil, El príncipe de la niebla, El palacio de la medianoche, Las luces de septiembre, i ell va començar a escriure després, el 2001, amb un llibre per adults, que va ser aquest, La sombra del viento, que va transformar-se en un fenomen internacional. Uh-huh. Es va traduir moltíssimes llengües. I La sombra del viento, per qui no conegui encara aquesta novel·la, la recomano moltíssim perquè és molt, bueno, està molt ben escrita, és molt bonica, i parla sobre la història del Daniel Sempere, que es troba per atzar un llibre amb una llibreria de segona mà. I aquest llibre li canvia la vida, perquè comença a viure a partir d'aquí una sèrie d'aventures. Edició de l'aniversari de La sombra del viento, de L'ombra del vent, es va publicar una edició commemorativa que va incloure fotografies històriques de la ciutat de Barcelona.
Sí. Fa 20 anys?
L'any 2001, ja 22.
Fa 22 anys.
Sí, sí. Molt va bé. Ser tot un èxit, i la gent que se l'ha llegit doncs segur que el recorda, i si no, doncs és una oportunitat, si encara no ho heu fet.
Has comprat algun llibre de segona mà alguna vegada?
Sí, i tant. Sí.
Oh, però de llibres hi són.
Sí, i tant.
I tenen com un encant especial, per res, perquè ens el fem les persones. Al final el llibre és un objecte, no? I s'ha estat ben cuidat, doncs està bé.
Trobes de tot, eh? Vull dir, des de lectures obligatòries, per exemple, tenim una llibreria que és preciosa, La Sabateria, que podem anar i passejar-nos per allà.
Bueno, pues La sombra del viento.
La sombra del viento.
Portarà per la Barcelona de fa anys.
Després de la guerra,
de la
postguerra, sí.
I el darrer?
I l'últim és d'una escriptora reconegudíssima i conegudíssima a tot el món, que és l'Agatha Christie. Uh-huh. L'Agatha Christie va escriure més de 80 novel·les de misteri i alguns llibres de relats breus. Ella va treballar, va signar moltes vegades amb un pseudònim, pseudònim de dona, igual.
Però no. El mateix sempre o anava canviant?
El mateix. Mary Westmacott.
Mary
Westmacott.
Ah, caram.
Westmacott. No sé com se deu pronunciar.
Però, escolta, i els que va signar amb aquest pseudònim, mm-hmm, que ara ja se sap, els mm-hmm han canviat o no?
Doncs no ho sé. Jo suposo que sí. Mm-hmm. No ho sé. No ho sé. Ella va, diguéssim, que va crear un personatge que és el detectiu Hèrcules Poirot, que a més hi ha sèries, hi ha pel·lícules, hi ha una col·lecció de llibres que parlen amb aquest senyor Hèrcules Poirot. I després també a la detectiu Miss Marple, que també era protagonista de les seves novel·les. I te vull recomanar un en concret que es titula Un cadàver a la biblioteca, de la Agatha Christie. En aquest cas ens trobem una dona que apareix morta en una biblioteca familiar dels Bantry. I llavors ells avisen a la Miss Marple per a que investigui el cas d'aquesta dona que acaba apareixent morta.
Caram.
Allà.
Doncs ja ho veieu, avui llibres i llibreries. Llibres i biblioteques i llibreries.
Sí.
Aquest és el fil conductor de les tres propostes d'avui de la Anabel Ramos, que ens han portat, ni més ni menys que amb l'Agatha Christie, Un cadàver en la biblioteca. Estava buscant ara a Google. Si fiques Mary Westmacott, mm-hmm, et surt directament la fitxa d'Agatha Christie.
Et
surt directament,
Val.
No sé si ho hauran canviat o no, els que ja estiguin publicats.
No ho sé, ja ho
investigaré. O hi hauran ficat alguna nota de... No, és Agatha Christie. Jo crec que ho hauran canviat o haurà sortit, perquè, claro, té més tirada el nom d'Agatha Christie.
Sí.
Suposo,
Sí, sí.
Suposo, no ho sé, no ho desconec. Bueno, el que et deia, Un cadàver a la biblioteca, La sombra del viento, de Carlos Luis Zafón, i La bibliotecària de Auschwitz, de Antonio Iturbe. Dos propostes nacionals, per cert, de les tres, que vull dir que tenim bona literatura al nostre país,
en
català,
en
castellà. Al final, si el llibre és bo, m'és igual.
Tots tres els trobareu en català i en castellà.
Mira, perfecte. Mm-hmm. Doncs Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Demà és festa.
Sí, demà és festa.
Aprofita, festa major.
Descansar, sí, descansar, fes festa major, anar d'exposicions. El dia 13 és el dia dels museus, la nit dels museus.
És veritat, aquest dissabte és la nit dels museus. És una altra vellada maca.
Sí, sí.
Maca de fer, de gaudir dels equipaments museístics de la ciutat.
Sí.
Doncs escolta, bones festes.
Bona festa major.
I ens tornem a retrobar el dimecres vinent.
Molt bé. Adeu.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nos vamos a situar en el barrio de La Bola Bonanova, en la parte alta de Barcelona, no muy lejos de la montaña del Tibidabo, donde ya sabes que se encuentra el parque de atracciones. Bueno, esta zona de la ciudad condal es un barrio normal, es un barrio tranquilo, pero durante las últimas semanas ha ido creciendo la tensión alrededor de un edificio ocupado que recibe el nombre de El Cubo, con K de kilo. Bueno, pues llevan allí más de 7 años ocupando 2 bloques de viviendas y oficinas. En varias ocasiones los Mossos de Escuadra han intentado desalojar a los ocupas, pero no han podido hacerlo por el importante número de personas que se acaban juntando en ese edificio y que lo convierten en una especie de fortín. Es el sonido de una de las últimas cargas policiales contra los ocupas hace menos de 2 semanas y que acabó con el lanzamiento de piedras y bengalas. El caso es que con la cercanía de las elecciones, la tensión ha ido en aumento, porque ya sabemos que en Cataluña y en Barcelona en particular tienen en este asunto, en la ocupación ilegal, un problema bastante grave. Hasta el mes de marzo, Cataluña ha sido la comunidad que más ocupaciones acumulaba, más de 1.600 en 3 meses, casi el triple que Andalucía, que está en el segundo lugar de este ranking del Ministerio del Interior. Ya sabemos que algunos políticos buscan normalizar este fenómeno, es el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o de la CUP, pero otros exigen que se proteja la propiedad privada y piden la desocupación. En este barrio de La Bonanova está confluyendo todo esto y además los vecinos que se mueven entre el hartazgo y la resignación. Además, ahora a toda esta ecuación se ha sumado el grupo Desocupa, una empresa privada que se dedica con bastante éxito a desocupar todo tipo de edificios. Y han dicho que van a intentar el desalojo este jueves, lo que ha disparado de nuevo la tensión. Daniel Esteve es el responsable de esta empresa.
Nosotros no hemos venido a Barcelona a cometer delitos. Hemos venido a intentar solucionarlo porque parece que la inacción de la policía por órdenes políticas, lo dejo bien claro, porque sé que vosotros queréis actuar, pero no os dejan. ¿Qué os apostáis a que después del 28 de mayo estos edificios no le importan una mierda a nadie? A nosotros nos seguirán importando. Así que nos vemos este jueves.
Ahora mismo este barrio está viviendo una calma tensa, pero los Mossos ya han anunciado un refuerzo de la seguridad en toda la zona por lo que pueda pasar. A ver cómo acaba esta historia, de la que vamos a estar muy pendientes. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta, como siempre, Ángel Correas.
Y pasa, Pilar, que con el arranque de la campaña electoral encima, el Gobierno celebrará un Consejo de Ministros mañana jueves para aprobar varias medidas extraordinarias relacionadas con la sequía que está sufriendo España. Hoy de media los embalses españoles están en el 48% aproximadamente de su capacidad. Veremos si las lluvias, que estos días van a salpicar un poquito toda la mitad norte de la península, contribuyen o no a aliviar algo la falta de agua. Y el Banco de España, mientras tanto, revisa al alza la previsión del crecimiento para este año, del 1,6 previsto inicialmente al 2%, en la línea con las cuentas del gobierno. Entre los pros, apunta a una merma de la inflación, el tirón del consumo y el aguante del empleo. Entre los contras, advierte, ojo, de una elevada vulnerabilidad que supone para nuestra economía los altos niveles de endeudamiento y pone en duda la eficacia de las políticas en materia de vivienda que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez. Mientras tanto, en Torrevieja, en Alicante, la Guardia Civil está investigando ahora mismo la muerte de una niña de 3 años. Su cuerpo apareció este martes tendido junto a una piscina de la urbanización donde vive la pequeña. Podría haberse caído desde un balcón de un tercer piso. Y en la audiencia a los participantes en una conferencia sobre la crisis alimentaria y humanitaria, el Papa ha expresado el apoyo de la Iglesia a los que promueven un desarrollo humano integral, la justicia de los pueblos y la solidaridad internacional. Francisco ha recordado que los conflictos armados y las catástrofes naturales, pero también la corrupción política y económica agravan las crisis y conducen al declive de la solidaridad fraterna.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio Busquets deja el Barcelona.
Hay tres nombres propios de futuro en el Barcelona: Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, que acaba de anunciar que esta es su última temporada en el Barcelona. A punto de cumplir 35 años, anuncia así que cierra su etapa de 15 temporadas en el Barcelona.
Hola, culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento.
El Barcelona está atento porque se relaciona el futuro de Busquets con el de Jordi Alba y el de Leo Messi, Víctor Navarro.
El lateral azulgrana tiene intención de cumplir el año de contrato que le queda y así se lo ha transmitido su agente Vicente Forés al Barça en una reunión que se ha producido esta misma mañana en la ciudad deportiva. Se han emplazado, eso sí, a verse más adelante para seguir hablando del futuro de Jordi Alba. En el Barça ya han dicho adiós en esta temporada a Gerard Piqué y Sergio Busquets. Precisamente Busi se encamina hacia un proyecto en Arabia Saudí donde teme Joan Laporta que acabe también Leo Messi, no se cumpla su deseo de ver de nuevo al argentino con la camiseta azulgrana.
Hoy partido de ida de la segunda semifinal de la Liga de Campeones a las 9 de la noche, el duelo italiano Milán-Inter de Milán.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 6 minuts per sobre de la una, meitat de la setmana, dimecres, 10 de maig del 2023. Demà, a la ciutat de Lleida i en algun altre municipi, també és festiu. A Lleida, Sant Anastasi, les festes de maig, però que van començar dimarts ja, ahir, amb el pregó de Gerard Encuentra, actual entrenador del Força Lleida. Hores d'ara, 21 graus i mig a Lleida. Temperatures fresquetes, sobretot en alçada. Per exemple, els 5 graus sota zero que han tingut a Baqueira a la cota 2.500. Això sí, però és novetat perquè aquests darrers dies no es baixava sota zero pràcticament enlloc, almenys a la província. La temperatura que seguirà baixant en aquests propers dies i sembla que el que queda de mes de maig seguirem igual o per sota de la mitjana d'un mes de maig. O sigui, fins ara el març i l'abril hem estat per sobre, bastant per sobre. Ara sembla que tirem cap avall. Mira, des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens explica el temps per avui i per demà, la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la divisòria del Pirineu i a la Vall d'Aran el cel està ennuvolat i són probables les precipitacions. En general, febles i a la resta predomina el cel poc ennuvolat. Al final del dia esperem intervals de núvols a la meitat nord, en especial al nord-est, on hi haurà nuvolositat d'evolució diurna i són probables els xàfecs aïllats. Les temperatures baixen i deixen 25 graus a Lleida i el vent és de component oest a la meitat sud i variable fluix a la resta. Demà dijous a la Vall d'Aran i a la divisòria del Pirineu de Lleida el cel estarà ennuvolat amb precipitacions febles i a la resta poc ennuvolat al matí i amb nuvolositat d'evolució diurna, a la tarda amb probabilitat de xàfecs a les comarques de l'est. Les temperatures continuaran baixant al nord i es mantindran amb pocs canvis al sud. Esperem 25 graus a Lleida, 19 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. El vent serà de component oest a la meitat sud i variable fluix a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. T'explico coses que estan passant.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Per exemple, que la línia R12 de trens entre Lleida i Barcelona, concretament entre Lleida i Calaf, està sent coberta per carretera a causa d'un atropellament a Fondarella. Segons Renfe, estan gestionant aquest servei alternatiu per carretera i esperen doncs tenir-ho resolt ben aviat. Però vaja, que no és l'única notícia de Rodalies del dia, sí de Lleida, però sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ja saps que tenen problemes setmana sí
i setmana també. I de rebot, doncs, els pocs rodalies que tenim per aquí, doncs de tant en quant també tenen algun altre problema. Tema de mobilitat, també hem de lamentar que una dona de 29 anys va resultar ferida de caràcter crític ahir al migdia al ser atropellada en un pas de zebra al carrer Camí de Picos, a Capont, per un conductor que, mira, sembla que hagués intentat fer allò, a veure si puc treure la màxima puntuació a tot. Atropella una persona amb un pas de peatons. Es dona la fuga, per tant, no auxilia. I quan atropelles una persona, saps que li has fet mal. Va drogat. S'ha quedat sense punts al carnet. No per bon comportament, segurament, eh? I amb tot això, encara l'enganxen a Belllloc. No uns carrers més enllà, no, a Belllloc. La víctima va haver de ser evacuada a l'Hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic crític, segons el sistema d'emergències mèdiques. Ara, què passarà? Perquè segons per què la llei és molt forta, segons per què és molt laxa, però a mi ho sento. És que en aquest cas concret, potser ens falten detalls per conèixer, però vaja, no sé quina disculpa atenuant o qualsevol altra història hi pot haver. És que cap ni un. Ho sento, cap ni un. Quan agafes un vehicle saps perfectament que has d'estar en perfectes condicions per fer anar el vehicle. Per tant, res d'alcohol, res de drogues, res de distraccions. Si atropelles algú, doncs atura't, demana ajuda, truca a l'ambulància. És que no ha fet res de tot això. És que a més no hauria d'estar conduint, que no tenia cap carnet, cap punt al carnet, i per tant no hauria d'estar conduint. En fi, el millor que pot passar és que la víctima es recuperi i que no li queden seqüeles, evidentment. També t'explico que de les 6 fumigacions que hi ha previstes per la mosca negra, s'està duent a terme la segona. Ho estan fent tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. I aquestes fumigacions, que estan previstes enguany, estem parlant del tram català del riu Cinca i el Segre, des de l'Aiguabarreig a la Granja d'Escarp fins a les comportes del Parc de la Mitjana de Lleida. Tot això s'ha hagut d'avançar 2 setmanes per la petició de la Paeria de Lleida, després de que l'Ajuntament hagi rebut queixes per picades de mosquit i mosca negra al recinte de les Firetes, que, com bé deia, doncs estem en festa major, i per tant ja el recinte de les Firetes, el que és l'antiga hípica al costat del riu, i per tant allí doncs, les persones que hi van, no cal que siguin menors, eh? Les persones que hi van acaben rebent de premi la picada d'un d'aquests insectes. I acabem amb notícies esportives, i és que, per exemple, la Paeria i el Força Lleida van signar ahir la renovació del conveni entre les dues parts, per la qual el club rebrà 720.000 euros entre els anys 2024 i 2027 a raó de 180.000 euros anuals, que és la mateixa quantitat que havia estat percebent fins ara. Un conveni que suposo que moltes altres entitats esportives de la ciutat doncs anhelarien poder-lo tenir. No sé com, reconec que no sé com s'ha de fer per tenir un conveni si ets un club de la ciutat, tenir un conveni estable amb l'Ajuntament de Lleida. La paraula clau aquí crec que és estable, perquè amb un conveni així saps el que perceps i a més saps, anava a dir saps quan. Ja m'he escoltat a la radiografia que el quan ja és diferent. Però bueno, saps el què i saps durant quant temps. I no hi ha cap mena de sorpresa ni pel club ni per l'Ajuntament, perquè el pressupost es pot tenir molt més acurat a principi de temporada, per exemple. O, com és en aquest cas, en els propers 3 anys, 2024 fins al 2027. Ho sé, que sempre dic el mateix, però recordo ara el cas de l'AM femení, que segueixen doncs, intentant lluitar per ascendir a primera divisió, no catalana, no, espanyola, a primera divisió, per jugar amb equips com, per exemple, el Barça femení, que és un equip referent al futbol femení a nivell mundial, on tenim a l'Alexia Putellas, que ha estat per 2 anys consecutius la millor jugadora del món. Doncs l'AM femení està a un pas d'arribar al play-off i jugar l'ascens
aquesta divisió i a hores d'ara no té un conveni. No sé si perquè algú no ha donat el pas o cap dels dos han donat el pas, dic Ajuntament i Club, o no sé per què, però no té un conveni. I la veritat, estan exportant el nom de Lleida i de quina manera, i per tant crec que almenys haurien de tenir una resposta per part de la paeria d'escolta, aquest any no et toca res o aquest any et toquen 5.000 euros com es va filtrar, que segons el que tinc entès, si no ha canviat en les darreres hores tampoc l'han rebut, o te'n toquen 15, o escolta, ja que jugueu o jugareu el playoff d'ascens, una ajuda extra, no ho sé, el que sigui, però si tu ja ho saps amb un conveni, no tens problemes després de pressupost. Ara, igual sí que tens problemes de pressupost a l'Ajuntament, perquè, clar, no ho tenia previst, i aquest és el problema, la falta de previsió. I és que la falta de previsió ens ha portat a unes situacions inversemblants a multitud d'aspectes de la nostra vida. Els polítics han de decidir, però no ho fan ni quan toca, i quan ho han de fer, normalment no és tard, d'emergència, d'urgència, i acaben decidint de manera alterada. I també amb esports t'explico que el lleidatà Marc Márquez per fi torna a la competició, ho farà aquest cap de setmana al Gran Premi de França de MotoGP, després que tres equips mèdics diferents han estat satisfets amb la curació de l'os de la mà dreta del campió, de Marc Márquez. Ja no s'ha volgut arriscar, tres. Tres equips mèdics han revisat que no passi res. Va, fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies.
Pren nota. El diumenge 21 de maig celebrem la festa solidària del periòdico al Parc d'Atraccions Tibidabo a favor de Fundesplai. Compra les entrades a un preu especial de 10 euros infants i 20 euros adults. Emporta't un regal i ajuda a fer possible un estiu per a tots els nens. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que sí, que parlem de les noves tecnologies, ho saps ja per la sintonia aquesta ja és patrimoni del InfoCope Lleida, ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal, bon dia?
Hola, què tal, Ricard? Vaya semanita, no?
Vaya semanita. Què vols dir, vaya semanita?
Bé, què ha passat? Molt buenas.
No, bé, no, que una setmaneta bonica, no?
Sí,
perquè
demà, maca.
Demà és festa, divendres ten show.
Sí, divendres tenim el show. Sí, no, comencem la festa major per tot lo alto.
Vull dir, sí, que aquests sí. Tres primers dies de la setmana, tot concentrat aquí.
Tot concentrat, la veritat
aquí
és
anem,
que sí.
Anem tots corrents, que t'hi hem de concentrar en tres dies.
Segueixo insistint que els dies festius, sisplau, es posin en dilluns. I ja està. David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. Me habéis asustado. Ja passava,
Vaya semanita va. Era un semanita. Programa d'humor de Euskal Televista.
De Euskal Televista, buenísimo.
Buenísimo, eh?
Buenísimo.
Sí, bueno, ha sortit grans humoristes d'allí, eh?
Més o menys el Polònia d'Euskal Televista, no?
Bueno, sí, no, però
bueno, aquí,
grans
no, però aquí no era política i tal, era més social, sí. Toda la parte social, bueno,
també
els jóvenes... Seu,
també,
home, suposo sí, que sí, també sortia alguna cosa. Jaume Sitjà, va, de què parlem avui?
Bueno, és setmana de festa major i setmana de començament de campanya electoral, però nosaltres... centrats en les noves tecnologies, que el món continua caminant, que el món continua avançant. Vull dir, aquí a Lleida, al local, podem fer la festa, però el resto del món continua, no?
Sí, sí.
I ja ho veieu, avui, finalment, ho he posat al primer punt, parlar de Spotify, que sempre es quedava.
Ah, val.
també parlarem d'Apple i, com no, parlarem de WhatsApp. I no volia parlar de la IA, però és que cada dia...
També surt una cosa nova.
Van patates. Vull dir, això és com el sucre, que el posem a tot arreu, no? Com la sal, que no podem menjar sense sal i sucre. Doncs igual. Doncs vinga, els titulars d'avui. Spotify bat rècord d'usuaris, més de 500 milions. I, a més, elimina desenes de milers de cançons fetes per la IA.
No, espera, i segueix perdent diners. Bueno, i segueix perdent diners.
No és que pierda.
N'ha guanyat, n'ha guanyat.
No és que pierda, és que invierten.
Bueno, venga.
Ens intensarem dins del món d'Apple, perquè ja sabeu que al juny tenim el Worldwide Developer Conference i això dispara tots els rumors de les novetats que tenen preparades.
Perdona, un incís, ja ho sé que si no s'allarga tot. Al setembre ha de sortir l'iPhone 15.
Sí.
Aquest matí he llegit un rumor de l'iPhone 16.
Sí, sí, sí senyor, però ja no l'he volgut posar.
O sigui, però és tremendo. O sigui, els mitjans que difonen això ja no tenen cap mena de criteri ni de res.
No l'he volgut posar perquè, doncs, dic, comentem el del 15 que està aquí pot ser molt més a prop,
no,
i a més també el de l'Apple
però
Watch.
Però jo és que estic deixant de mirar ja publicacions que van a cop de rumors, que no
sabem que
ser.
Les coses avancen ràpid.
És que no pot ser.
Però de tal manera que dius, ostres, no tan ràpid, no cal anar tan ràpid.
No.
I si continuem parlant d'Apple...
No quedarà temps, ja t'ho dic.
Bueno, si ja em comences així...
És que parlo molt.
Els titulars ja em comences
clar.
Amb les falques, doncs ja...
Bueno, no diguis més titulars, per si de cas.
No.
Si tenim temps, ja el presentarem.
Vinga, va, i aquesta setmana en l'apartat de concepte bàsic tecnològic voldria parlar del PLC. PLC. Sempre aquí tenim acrònims, que són, que fan, per a què serveixen. Hi ha un doble significat, avui només farem el significat... Explicarem aquest significat. Vale? Hi ha un doble significat, però bueno, segurament més d'un en té una a casa, vull dir que, i la idea original va ser molt útil, però avui en dia ho continua sent, ho parlarem també tot plegat. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia, i per començar, el que també porta preparat en David és la seva efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir hasta el 10 de mayo de 1968. 55 años.
Buen año,
Jaume, esta la he hecho por ti. Bueno, pues fijaros, en el 10 de mayo de 1968, Intel Corporation fue fundada. Se fundó la Intel por Robert Noyce, Gordon Moore y Andrew Grove. Intel se convirtió en uno de los nombres más reconocidos en la industria tecnológica, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué es lo que hizo? La fabricación del chip de las computadoras. Y con la fabricación en serie del chip de las computadoras, bueno, pues se convirtió en el líder hasta día de hoy, que sí, ha sido el líder en la fabricación precisamente de estos procesadores de las máquinas, de estos chips que hacen correr las máquinas, por así decir, ¿no? Pues fijaros, hoy cumple 55 años.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1968 amb tot un referent històric com l'efemèride. Jo no me'n recordo, no, el que va passar al 68, però quan has dit... Però has dit Intel i has dit processadors i tinc una imatge al cap, no?, dels chips, no?, dels chips, dels integrats que posava... Intel, Made in Taiwan. Intel, Made in Taiwan. Intel.
No es feia tot a Xina, llavors, no?
Sí, senyor, sí, senyor. Doncs vinga, ara toca fer culturilla. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui volem explicar aquest concepte bàsic. Què és el PLC? Aquí ens ho pots explicar amb detalls, no?
Però
i per a què serveix?
Sí, fijaros, esto, el acrónimo es Power Line Communications, ¿vale? Es decir...
Power.
Line Communications.
I comunicacions.
Efectivament.
Això ens dona una pista.
Ja dice bastantes coses. Mira, fijaros que al final lo que para lo que se inventó este sistema es para poder llevar internet o, mejor dicho, transmitir datos por los hilos de la luz. sí. Los hilos de la luz de casa, bueno, pues por estos hilos poder pasar, no solo llevar electricidad, sino también que transporten datos.
La necessitat era clau. Teníem el router en un cantó de casa, teníem l'ordinador a l'altre cantó, i com portem aquesta senyal per cable d'un cantó a l'altre? Perquè al començament el wifi era molt precari, si és que n'hi havia, perquè al començament els routers eren sense wifi.
O incluso l'ordenador de la torre d'ordenador que teníem no tenia wifi, con lo cual lo tenías que conectar por cable.
No? I els cables de la llum ja estaven passats.
Correcte. Efectivament.
Llavors, o passava un cable pel mig del passadís fins a l'ordinador, que dius, ostres, i ara com tanco la porta i com hi entreposaré aquí i... Sí.
El tema es que es un sistema, a ver, que claro, lleva muchas pérdidas porque lleva electricidad y demás, con lo cual no cubría distancias muy largas.
Expliquem els aparells.
Pero el aparato en sí, es decir, es un aparato, mucha gente seguro que lo ha tenido en su casa, con un enchufe. Se enchufa, lo enchufamos al enchufe y ahí mismo directamente nos viene un cable de red para que ese cable de red lo conectáramos al router, al lado del router, y en otro enchufe de la casa donde tuviéramos el ordenador, enchufábamos otro aparatito y de allí el cable
de red.
Exactamente igual de red hasta el equipo. Luego incluso se desarrolló e incorporaron wifi, es decir, el primero sí que va conectado siempre al router por cable, pero ya los que podías ir conectando por la casa eran con wifi. No tenían handover, es decir, no podías ir traspasar con la conexión de una antena a otra. Uh-huh. Estabas conectada a una o te conectabas a otra. Claro, ¿qué ocurre? Que al final el wifi se ha desarrollado tanto ya hasta el wifi 6 y con frecuencias de 5G que realmente, bueno, pues estos equipos han quedado en desuso.
Al començament les velocitats eren molt més baixes. I a través dels cables elèctrics les pèrdues són superiors i últimament, com que les velocitats estem parlant de gigabits...
Clar, el problema és que quan van aparèixer van oferir una solució a la falta de connectivitat dins del
domicili,
de la vivenda. Sí. Avui en dia la wifi...
Tenint en compte que en aquell moment
tant que ara...
els routers o els hubs o els switches que hi havia, la velocitat que donaven els ports eren 10 megas.
És el que us hi va dir, és que la velocitat màxima de DSL que teníamos era de 10 megas.
No, la DSL no, però el switch del router.
Sí, sí. Vale.
Havia els de 10, 100. Que
després el de 100 ja era el gran avanç.
Però és veritat, jo recordo la meva primera DSL era de 256K.
Sí, clar.
256K.
I ara mismo estamos hablando que en una wifi de casa pues estamos navegando a 300 megas por wifi.
Sí, sí.
Tan tranquilos.
Doncs ja ho veieu, que si és dimecres al migdia i estem a Copellida, ara en antena teniu uns friquis, molt taquis.
La tertúlia fric.
Ara sí, ara comencem lo que és aquesta la tertúlia. I aquesta setmana passada havíem anunciat, però com sempre...
Vinga,
que
parla de Spotify.
Quedem curts de temps i avui ho farem a la primera, no? Tot un rècord. Més de 500 milions d'usuaris de Spotify.
Mira, a Spotify se li ha d'agrair que hagi estat la pionera en democratitzar l'accés a la música de manera legal i gratuïta. Legal i gratuïta, sí, perquè segueix tenint el seu usuari gratuït en el que bueno, has d'escoltar anuncis.
Gratuït a canvi de...
Vale, perfecte, però tu pots accedir a tot, bueno, a tota la música, o quasi tota.
Com les emissores de ràdio, vale, que poses la ràdio, tu escoltes la música gratuïtament...
Sí, però Spotify és a demanda. Además, sí. Es decir, escoltes la canción que vols.
Fijaros que van creciendo, la noticia real es que van creciendo, han crecido, ya han llegado los 515 millones, el tema es que han crecido en los últimos meses una bestialidad, un 5% en el último trimestre, hablando de estas cifras es más de 1,5 millones de crecimiento, pero fijaros que de los 515 millones ya son 210 millones de usuarios los que pagan por el servicio, es decir, hablamos de un 40,77% exacto, el 40% podríamos decir,
que pagan una cuota.
El resto, como bien decías, ha puesto la música de forma gratuita, por supuesto que con algún anuncio, pues fijaros, es que son 305 millones de usuarios de forma gratuita, el 60%, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el crecimiento de año en año acumulado, ojo, que se ha ido hasta el 15%, es una pasada, ¿vale? E incluso, bueno, pues han retrasado con su crecimiento y con sus planes hasta la noticia del IFI, ¿vale? Del Spotify IFI, que llevamos tiempo hablando de él y tal, en el plan superior, ¿vale? Sin ninguna pérdida, y no han hablado de ello para como anuncio, ¿no? Hablan de precisamente de su crecimiento.
Yo insisteixo, no entraré al debate de si es millor Apple Music o Spotify, perquè al final l'important és la música.
O Amazon Music.
O Amazon Music, o d'altres, Tidal i d'altres que n'hi ha, però parlo dels dos grans actors. Però aquí entren preferències personals, m'agrada més aquesta aplicació, m'agrada més l'altra, el preu és similar als dos llocs. Sí que és veritat que amb Apple Music tens la música sense pèrdues, millor qualitat al mateix preu. Ara t'entra aquesta nova Apple Music Classical, on hi ha no sé quants milions d'obres de música clàssica que estan recollides en una aplicació a part, però que entra dins de la mateixa quota, i d'altres històries, i el so espaial aquest, i lo del karaoke, però... Spotify sí que li podem agrair que fos la primera i que fos la que ensenyés aquest model. En lloc de, com fan els audiovisuals, de a cada plataforma hi ha una sèrie diferent, aquí ho tenim tot. A tot arreu ho tenim tot, i això està bé.
Vinga, no deixem de parlar de Spotify, però aquí posem la falca de la IA, no? Perquè... en aquest moment ha tret milers de cançons.
I com ho sap? Quina està feta per IA?
Correcte, aquest és el
com
tema.
Com ho saben? No? Perquè clar, les IAs ara també fan cançons. I les fan bé, diuen. Les fan bé. Però com ho saben? Clar, com una intel·ligència artificial sap que aquella cançó l'ha fet una altra intel·ligència artificial?
Bueno, le han hecho realmente con más inteligencia artificial.
Déu-n'hi-do.
Es decir, en este caso, todas se han hecho, las pistas que se han eliminado, ¿vale? Se han hecho con Boomy, ¿vale? Que es una herramienta para crear música, precisamente. Tenemos el ChatGPT, tenemos Dalí para las imágenes, ¿no? Bueno, pues Boomy, B-O-O-M-Y, para todos aquellos que quieran ser artistas, ¿vale? bueno, pues han realmente todos en su código, al final cuando lo suben, pues tienen unos patrones. Estos patrones es lo que han hecho ellos a través de la IA, ¿vale? Han hecho una limpieza casi de un 7% del total de las canciones generadas por esta plataforma, ¿eh? Uh-huh. Es decir, ojo que fijaros cómo puede ir. Ahora mismo se estima incluso que son responsables del 13% de toda la música que se produce actualmente en el mundo.
És un tant per cent molt alt ja, eh?
És que, ojo...
Molt alt,
És que, ojo, bueno. Que, bueno, vamos a ver dónde queda el artista o si a partir d'ara solo seran intèrpretes.
Vinga, va, canviem de tema. Com ja sabeu, el proper 5 de juny tenim la conferència d'Apple i els rumors es comencen a disparar. I les primeres filtracions no es fan esperar. Nova càmera tipus periscop de l'iPhone 15. O sigui, diuen que l'iPhone 15 tindrà una càmera periscop i que els nous Watch Series 9 seran més eficients que mai. Però on voleu començar?
Bueno, a veure, de hardware no en parlarà. O sigui, de hardware d'iPhone i d'Apple Watch no en parlaran a la conferència de desenvolupadors.
Ja sabem que no en parlen, però,
juny,
però depèn del software que presenten, sí. I ja saben per on va el hardware.
Tinc certes esperances amb aquest event d'aquest any, de que presentin ja les ulleres aquestes o de realitat virtual augmentada o conjunta, o jo que sé, perquè ahir mateix...
Bueno, al final, tant per la d'ulleres no són les grans esperades.
No,
ja.
T'ho dic, sí que són les grans esperades, però t'ho dic perquè ahir mateix Apple va presentar, a través de la plana web que porta al iPad el Final Cut Pro i el Logic Pro X, que són dos programes d'àmbit professional, un d'edició de vídeo i l'altre de música, de generar música, d'àudio, i ho ha posat a la web sense previ avís, nota de premsa, i s'ha acabat. Això, amb la proximitat de l'event del juny, s'ho podem guardar per allí, i si no s'han guardat, és que han de presentar moltes coses i ha de ser.
És el que iba a decir, és que tindran moltes coses molt grans.
I per això tinc esperances.
Por ahora, es decir, yo creo que Apple siempre lo hace, ¿no? Empieza a soltar muchos globos sonda, es decir, filtración del tipo de cámara, cómo vamos a hacer fotos de otra manera, venga, cámaras y fotos. El Apple Watch Serie 9, que por cierto, a Mark Gurman, ¿sabéis?
Sí,
que
sí,
nos habló, sí, sí. El periodista, vale, le puse un mensajito en en las redes sociales. ¿Ah, sí? Sí, en Twitter, cuando precisamente habló del tema de las gafas. Uh-huh. Y dije, mira, dejaros de gafas si todavía no tenemos un Apple Watch donde deportes tan populares en Estados Unidos como el golf o como el esquí, me tengo que comprar un reloj inteligente de otra marca para poder tener los servicios y no me vale el Apple Watch.
Vaya.
Lo podéis mirar en las redes, me contestó la típica, sí, la típica carita con el dedo haciendo
vale.
¿Sabes? En plan, calla. Bueno, pues los Apple Watch Serie 9 serán más eficientes, ¿vale? Vamos a mirar esa eficiencia por donde puede venir. Cámara tipo periscopio, pues bueno, pero realmente, como dice Ricard, tendremos un giro de vuelta en algo más porque estos son cosas muy pequeñas. Es decir, esto que un Watch Serie 9 sea más eficiente, pues qué menos me vas a vender, ¿no? Si además va a ser más caro. Que puedas hacer las fotos diferentes con la cámara con un iPhone 15 Max, ojo, Max. Solo con el Max, ¿eh? Como siempre. Y así me lo vas a vender a 2.000 euros ya si rompemos la barrera. Pues, chicos...
Bueno, cuidado, que el rumor es que va a aparecer un Ultra... I clar, sí. O sigui, l'escala de preus se'n pot anar de mare, eh? Perdoneu-me, eh? Vull dir, sí que entenc que el mòbil ja és un dispositiu que el necessitem, que ha de ser segur, que ha d'estar ben fet, que ho fem tot des d'allí, però ens estem... hem anat ja unes xifres...
Fijaros que el precio de Apple, ¿qué es lo que ha conseguido con sus precios y con sus tipos de modelos Apple? Pues la siguiente noticia, que al final el 50% de los teléfonos reacondicionados que se venden son de Apple. Uh-huh. Es decir, ya que me compro un teléfono de segunda mano o ya que me compro un coche de kilómetro cero o un coche de ocasión, pues ya me lo compro de alta gama.
Claro.
Y me compro lo más gordo y lo más de alta gama que tengamos, ¿no? Es decir, al final son generar noticias sobre una estrategia de precio.
Al final també, si et compres un terminal d'aquestos de gama alta, saps que després té un mercat a l'hora de vendre-te'l. O sigui que, dius, d'entrada sí que tinc una barrera o un preu alt, però és que a la sortida també tens un retorn.
Mm-hmm.
Per supuesto.
Bueno, va, que no ens dona temps per més. Hem parlat de noves tecnologies. Evidentment, cobrirem aquest event, com sempre, perquè això és el 5 de juny, ara si no ho tinc mal entès.
Ja queda poc, eh?
Sí, per això, però vull dir que el dia 7 nosaltres us ho explicarem tot a fons. Vinga, com sempre, que és un plaer parlar de noves tecnologies amb el David Casero. David, una abraçada.
Gràcies i feliz fiesta mayor a todos.
Sí, senyor. I Jaume Sitjà.
Bona festa i dimecres que ve més.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Sabrías decir cuántas especies de mamíferos hay en el mundo? Pues se estima que por lo menos 6.000, incluyéndonos los seres humanos. Es obvio que nosotros tenemos algo distinto al resto, evolucionamos supuestamente de otra manera, pero ¿por qué? Esto es lo que pretende averiguar el proyecto Zoonomía.
Es una iniciativa para secuenciar un gran número de mamíferos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna. De COPE.
El programa líder en su franja.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañe, estreno esta noche en 4.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Migdia, COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bueno, seguim amb una temperatura més continguda, com es note, eh? El que ja ens van dir, que havia una baixada lineal de temperatures. Jo ho sento, l'Armando se m'enfada quan li dic això, però ho sento, quan és festa major a Lleida, hi ha mal temps. El que passa és que, tal com estem de falta d'aigua, de sequera, el que abans anomenàvem mal temps, potser ho haurem de dir com a bon temps. Però vaja, que el temps està estrany a la festa major de Lleida és un fet. I passa moltes vegades, no cada any, però molts anys. O també el que em diu l'Armando és que només ens quedem amb les vegades que passen malament i no amb les que passen bé, que també podria ser. 22 graus a la ciutat de Lleida, camí cap a les 2 de la tarda. Estàvem ara tenint una conversa interessant amb la Laia Rogel d'altres temes que parlem aquí a la tertúlia, però bueno, que en podem parlar, evidentment. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, t'ho pregunto obertament, perquè és de domini públic, perquè està a les xarxes socials. Et vaig veure a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona.
Sí.
I concretament acompanyada del president Joan Laporta.
Sí, sí, sí. Bueno, va ser un... Em van convidar a la Fundació del Barça per un projecte que he participat des de, com a presidenta d'App Lleida i des de l'agència La Pometa. I la veritat és que, bueno, pues és un honor, va estar molt guai perquè, bueno, estàs a la sala que està darrere dels palcos principals, després vam poder visitar els palcos i veure les fantàstiques vistes que tenen. I, bueno, pues una experiència més que sumo, no? Uh-huh. I, bueno, pues molt bé, coneixes molta gent interessant, moltes empreses de Lleida també que van participar, perquè al final el projecte aquest solidari, diguem-ne que des d'App Lleida vam ajudar a la Fundació El Barça a trobar empreses de Lleida per poder contractar joves, doncs nosaltres som una mica les que vam organitzar tota aquesta jornada i van venir moltes empreses de Lleida. Mm-hmm.
Clar, això és una de... M'alegra que diguis això perquè és una de les idees que de vegades no tenim, però hi ha empreses a Lleida que s'estan movent.
Sí, moltes, moltíssimes.
Afortunadament, eh?
Sí, moltes. I hi ha empreses de Lleida que fan moltíssimes coses, tant a nivell local com fora, i s'han d'explicar i també hem de treure aquest orgull, no?, de casa nostra. Jo ho tinc claríssim. Al final, nosaltres, mira, des de Lleida vam organitzar aquesta trobada, que ells necessitaven trobar empreses, i nosaltres vam canalitzar-ho en una jornada en la que van venir empresaris molt grans de Lleida, empresaris i empreses molt... molt conegudes de Lleida, importants, i després ens van agrair que haguéssim fet aquesta jornada perquè gràcies a això van conèixer aquest projecte, que si no d'una altra manera no l'haguessin conegut.
La Laia Rogel, ja sabeu que és la presidenta d'App Lleida, que ja mira, ja ni l'he presentat, sí. És la presidenta d'App Lleida, que és l'associació a Lleida on englobe, doncs, a les directives, empresàries, a totes les dones que estan vinculades al món de l'empresa i direcció des dels Pirineus fins a la plana de Lleida. La web és www.applleida.cat, applleida.cat. Bueno, enviem una abraçada aquí a la Cristina i a la Gemma, a la Carme Bellet, perquè, bueno, avui no es troben bé i espero que recuperin, perquè només falta ficar-se malalta per la festa major.
Sí.
La veritat és que...
Però lo del temps sí que t'he de dir que sempre és el que has dit abans, sempre ens recordem, sí, dels dies dolents i no, sí, dels bons.
Evidentment.
Però jo estic tan contenta de que plogui, que m'és igual el dia, sí, en què caigui. Mira, tindrem mala sort, però és que ha de ploure, és fonamental.
No, ara ja és necessitat, és bàsica.
És bàsic, és bàsic.
Ara sí. Escolta, reprenent això que estàvem parlant, per una empresa de Lleida que tingui bon producte, bon servei, perquè clar, això és fonamental, vull dir, has d'oferir bon producte o bon servei, ja, depèn del que et dediquis. Si això ho tens solucionat i estàs tenint més o menys èxit a Lleida, És difícil sortir cap a fora? I quan dic cap a fora, parlem sempre enfocant-nos a Catalunya, que no té per què, podem anar cap a l'Aragó, realment, sí. Però quan diem territori català, acabes anant cap a Barcelona. Bueno, és difícil fer aquest pas?
Bueno, no és difícil, a veure, no és difícil, però evidentment has de tenir una cosa que és important, que és constància i perseverança. Les coses acaben sortint si fas bé la feina, si tu ets una persona compromesa, si tens el que tu has dit, no? Un bon servei o un bon producte o un producte diferencial, doncs t'has de saber moure, i l'important és saber-se moure en aquest món, no? Jo sempre ho dic, que doncs, l'altre dia de la Fundació El Barça, doncs vaig treure un contacte la setmana que ve tinc una reunió. I aquí és on se generen aquests, els negocis.
No, i a més és com la bola de neu, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, sí.
A la que vas rodant, vas implicant més gent i et van coneixent més, i no li interessaràs a tothom, però amb algú sí, de tant en quant, i mira, va sortint coses.
Però això també ho has de saber fer, eh?
Així,
vull dir, s'ha de valer, per això. Hi ha molta gent, jo conec molta gent, que em diu, és que jo no ho sé fer. Bueno, doncs, si no ho saps fer, ho has d'aprendre. Si tu és del teu negoci i tu vols realment, i tens la intenció d'exportar o de sortir fora, a part d'això, evidentment, els contactes és molt important, és clau.
Parlàvem de que com una empresa ha de tenir bon producte, bon servei, és fonamental tenir a les capes directives de les empreses diversitat de persones.
Sí, sí, sí.
Perquè si totes són iguals, doncs potser t'estàs perdent molts punts de vista.
Sí, bueno, de fet, és una de les coses que al nostre congrés de la setmana que ve, el dijous, doncs, tocarem, no? I parlarem, no? Del tema de la diversitat i de com, doncs, en equips directius, o en consells d'administració o consells de direcció, és interessant afegir diferents persones amb diferents punts de vista per arribar a solucions, si més no, més originals.
Clar, tot això t'ho dic perquè organitzen des de App Lleida una activitat que porta per títol Divergents, de singulars a imprescindibles. Ho teniu a la seva web, www.appllleida.cat. T'has d'inscriure, per tant, connecta't a la web i inscriu-te ja. És una activitat que tindrà lloc la setmana vinent, dijous. O sigui, la setmana que ve, dijous, sí. Dia 18, és a la tarda, comença a les 3 de la tarda.
Començarà a les 4, de fet. Canviarem una mica l'horari perquè és una mica massa just.
Massa just.
Començarà a les 4.
Doncs quasi millor, comença a les sí. 4. Sí, és veritat. Sortir és igual sortir a les 6 i mitja que a les 7 i mitja, però entrar a les 3 o a les 4 canvia.
Sí.
Bueno, doncs començarà a les 4. Ho teniu tot a appllleida.cat, i com inscriure-us. És una activitat, Laia, que em sembla que et fa especial il·lusió poder organitzar, eh?
Sí, ens fa molta il·lusió a tot l'equip de la Junta de App Lleida, perquè creiem que volem ser una mica referents aquí a Lleida per portar aquelles coses de les quals no se'n parlen habitualment. Se fan moltes trobades empresarials, però que parli, volem enfocar-nos com a associació de dones empresàries, doncs amb aquelles temàtiques que no són tan habituals, que estan molt en boca de tothom, perquè l'altre dia vaig estar en una jornada a Barcelona i es parlava de la diversitat com un punt a favor i un valor, però aquí a Lleida ningú ha portat, no? Uh-huh. I nosaltres volem ser una mica aquestes abanderades de portar aquestes temàtiques que potser no són tan comercials, però sí que generen, fan pensar, fan reflexionar, i creiem que aporten un valor, no? com a societat i com a empreses al nostre territori. I després també us volia comentar una cosa que també ens fa molta il·lusió, i és que la nostra principal ponent, la Eva Díaz, doncs gràcies a aquest congrés ens van trucar a nosaltres, a App Lleida, l'altre la setmana passada, els del programa 30 minuts de TV3,
uh-huh.
I ens van demanar poder venir a gravar el congrés Divergents i tota la jornada, perquè els interessa molt la figura de la Eva Díaz. Per tant, tenim la sort de portar una dona com la d'Eva Díaz, que és un referent en el món com a dona trans i en el món de l'èxit empresarial, com un referent, i a més, és tan així que pues, un programa com 30 minuts fa un especial sobre ella i venen a gravar el Congrés Divergents a Lleida.
Doncs imagina't. Queden encara places.
Sí, hi ha places encara.
A lleida.cat et pots inscriure, eh? Vull dir, però no t'esperis a demà, no sigui cas. Hi ha temps fins la setmana vinent, però si tu ja tens clar que hi vols anar, doncs és dijous, dia 18 de maig, a partir de les 4 de la tarda, a lleida.cat allí et pots apuntar. La Eva Díaz, que és fundadora de Shaping New Humans i és CEO d'Apogeo Digital,
sí.
Que ve a parlar... Doncs de, bueno, està considerada una de les dones més influents del 2022, segons la revista Forbes.
Forbes Espanya, sí, sí.
Vull dir que això ja també són paraules majors. Que ve a parlar d'aquesta diversitat, de tenir aquests punts de vista diferents.
A veure, ella també jo crec que ens explicarà també el seu cas, no? Vull dir, ella doncs, és una persona amb una casuística concreta i jo crec que aprendrem molt. Jo tinc moltes ganes, estic molt il·lusionada i sé que les expectatives són molt altes i complirem aquestes expectatives, segur. La gent sortirà d'allà emportant-se una altra manera de pensar que es poden fer les coses. Estic convençuda, vull dir,
clar,
realment.
El món empresarial, això és bàsic.
Sí,
i perquè la societat canvia molt ràpid.
Exacte. El problema és que les empreses encara anem amb unes dinàmiques molt lentes, sobretot grans empreses, i el món va ràpidíssim, va ràpidíssim. Avui tenim una guerra d'Ucrània, ningú ho haguéssim dit, tenim una sequera, hem d'adaptar-nos molt més ràpid de lo que potser les dinàmiques van, no? I crec que pues, això, no? Treballar molt la diversitat i treballar aquests punts de vista diferents ens aporta valor per ser més àgils, també, i per tenir idees més ràpides.
La Eva Díaz, evidentment, serà la figura principal al començament del programa, però també estareu acompanyades per Alfons Cornella, el Josep Maria Batalla i l'Helena Marcos.
Sí, Alfons Cornella, a més, és, bueno, ja és bastant conegut aquí a Lleida. La Cambra de Comerç l'any passat el va portar a les Nits Cambra i bueno, és un especialista en tema d'innovació, és un crac amb aquest tema i crec que també ens donarà uns quants tips, no, de què ens espera en un futur, no? Tot i que és imprevisible, ja està demostradíssim, però bueno, ell se dedica molt a això, no? Assessorar les empreses en tema de ser com innovar, no? Després el José María Batalla han creat el CEO de la Casa de Carlota, és una agència de publicitat que està reconeguda per l'ONU com una agència molt diferent, en la qual ha sumat al seu equip creatiu joves amb discapacitat, amb síndrome de Down, amb diferents tipus de discapacitats psíquiques, i que estan fent campanyes de publicitat molt diferents i molt disruptives gràcies també a aquests punts de vista que tenen, no?, per aquestes persones. I finalment l'Helena Marcos, que és especialista en comunicació, i lògicament amb aquest tema és una crac també el tema de diversitat.
La Laia no està llegint res.
No, m'ho sé de memòria.
No, t'ho dic perquè vull dir que la tinc aquí a l'estudi. No està llegint absolutament res. S'ho sap de memòria. Li va calar cara les ganes que té que arribi el dia 18,
sí.
Per poder-se empapar, no? Per poder escoltar totes aquestes experiències. Al final és d'on s'aprèn. Potser tu no ho pots aplicar igual que t'ho expliquen, però sí que pots treure idees i aplicar a la teva empresa, que pot ser gran o petita, que és que no importa la mida,
no,
de l'empresa.
No, de fet és que crec que les empreses petites també tenen molt recorregut a aprendre i segur que trauran idees d'aquest congrés, perquè és que no estem parlant de tamanys, estem parlant de mirades, de maneres de fer les coses.
Clar. Laia Rogel, mira, que et vaig a canviar de tema.
Vinga.
Anem directes cap a les dues. Aquest divendres comença la campanya electoral a les eleccions municipals. Ja ho sé,
bueno,
que...
Bueno, ja fa dies que ha començat.
Sí, realment sí. L'únic que és curiós, perquè la diferència entre avui, abans d'ahir i fa un mes, a divendres, és que poden dir la paraula vota i ara no poden.
Yeah.
O sigui, bàsicament és aquesta, no n'hi ha més. O sigui, no poden demanar el vot avui en dia, però bueno, a ningú se li escapa, com bé diu la Laia, que portem setmanes i setmanes d'insinuacions i de... Sí, insinuacions electorals, per entendre'ns. Bueno, ja m'enteneu. Amb la Laia Rogel, que li volia preguntar, sense lligar-nos a... sense parlar de cap color polític, és una dona directiva, una dona directiva d'una empresa, que és el que espera dels polítics per aquests propers temps? Perquè, com dèiem, la societat canvia molt ràpid, tot canvia molt ràpid, però com a dona i com a directiva, què és el que esperaries de... Quines propostes et farien somriure, per entendre'ns? Cap al món empresarial, i com a dona.
Bueno, mira, primer com a dona o com a persona que ciutadana de Lleida, primer esperaria... del partit que sigui, el que guanyi,
sí,
humilitat.
Sí.
Humilitat,
sí.
I sí. I deixar d'estar criticant els uns als altres, perquè jo crec que la societat no ho necessitem ni ho volem. Vull dir, no cal, no és necessari. I després, com a empresària, el que sí crec que necessitem, que te dic una cosa, que crec que tots els partits estan alineats amb això, eh? No crec que hi hagi cap partit que no ho vulgui, és que fem que Lleida sigui més important dintre del país, no? Dintre de Catalunya sigui més important, fer valer més aquest territori. Jo és que ara viatjo molt i veig, quan els dius que estarà a Lleida, estic tan lluny, i me dono compte que la distància és una cosa que sí que no podrem salvar mai, perquè no. Són els quilòmetres que són.
No, i a més és bastant relativa, no? Absoluta.
Correcte,
la distància.
Correcte, és relativa, exacte. A nosaltres ens sembla que és una hora i mitja, és aquí al costat, i als de Barcelona els sembla una eternitat. I això no ho podrem salvar. Però sí que és cert que l'altre dia justament li comentava al reporter de TV3, del 30 Minuts, li vaig dir, mira, jo t'agraeixo com a ciutadana de Lleida que des fa un temps cap aquí m'he fixat que quan parleu del Telenotícies, el general, el no el de comarques, quan parleu d'un tema transversal, també poseu imatges de Lleida, cosa que fa uns anys era impensable.
Tens raó.
I jo m'he fixat, perquè mira, me fixo en aquestes coses, no? I li vaig dir, jo t'agraeixo com a ciutadana de Lleida que heu descentralitzat una mica la imatge, perquè sempre eren imatges, parlàveu del Covid i només eren imatges de Barcelona, parlàveu del, no sé,
de
qualsevol tema que
general,
pot ser transversal i que ens afecta a tot el territori i sempre eren imatges de Barcelona, disculpa. I ara no. Ara posem imatges de Girona, de Tarragona, de l'Ebre, de Lleida. Ostres, jo li vaig dir, jo t'ho agraeixo, perquè jo me n'he adonat. I sóc una ciutadana que mira les notícies, no? Uh-huh. I em va dir, ai, ostres, pues que bé, no? Pues s'ha de fer més, això. S'ha de treballar, s'ha de pressionar més al govern de Catalunya perquè ens tinguin més en compte.
Però s'ha de fer, a veure si estàs d'acord amb mi, treballant i apostant i no victimitzant-nos.
No anant de pobrets per la vida. No n'han de pobrets, jo estic totalment d'acord. O sigui, hem de fer valer el valor que tenim, el talent que tenim aquí, i no, de pobrets res. Està clar que som la segona capital, a nivell de hub tecnològic som el segon. Escolta, tenim coses molt bones, fem-ho valer. Però sí que la percepció aquesta, doncs, a mi m'està passant, no? Que me diuen, hòstia, i ets de Lleida? Sí que hi ha gent interessant a Lleida, dius, sí. Perdona, saps? Te quedes una mica amb una cara de...
És curiós
que no saps què contestar.
Al segle XXI aquesta frase
sí, sí, no
fa mal, segons
sí,
com.
Sí, sí.
A veure, mal, ja m'enteneu.
Sí, sí,
és sap així. Greu. Bueno, és veritat que és així. Bueno, doncs pues aquesta és la carta, anava a dir la carta als Reis, bueno, la carta per les properes eleccions. Jo crec que és bo, perquè si això comença a funcionar, et genera un teixit empresarial més ric, més potent, et genera llocs de treball, mou més diners i arrel d'això, doncs, més i més. Parlàvem de la vivenda, que està molt vinculada al sòl industrial i té una explicació. Si tu no portes aquí indústries que portin treballadors, doncs la vivenda aquesta està tancada, per exemple.
Jo com a empresària tinc claríssim que el polígon de Torreblanca, quatre pilars, és fonamental pel territori. Jo crec que així com en el seu moment van pensar que l'AVE canviaria, doncs crec que aquest polígon hauria de canviar una mica el nostre panorama o el nostre mapa de ciutat i veure-la de diferent manera. És fonamental que això, aquest projecte es dugui a terme. No sé en quines condicions, han d'estar tothom content, està claríssim. Sé que sempre hi ha algú que no estarà content, és normal, però els grans canvis s'han de fer i com a territori necessitem aquest canvi i hem de tornar a apostar per la indústria perquè ha marxat en general de tota Espanya la indústria.
Sí. Sí, sí, però ens hem de fer atractius
sí,
perquè
clar.
Recalin aquí.
Clar, vull dir, si requereix tenir un polígon que tenim terreny, en tenim moltíssim, doncs jo crec que és fonamental per les empreses, perquè tot és un cercle que se retroalimenta tant els serveis com la població, com les empreses que ens vivim dels serveis, com la indústria, tot se retroalimenta i és necessari, és fonamental.
Doncs són reptes que no ens hem d'esperar 10 anys a fer-los, eh?
No,
si s'han de fer, s'han de
fer
ja.
Sí, ha de ser ja. Fa molts anys que esperem això ja, eh?
No, a part d'això, insisteixo en el que diem, que això ja ho he dit 3 vegades en 2 minuts, és que tot va molt ràpid.
Sí.
És que tot va molt ràpid. Hi ha empreses que a hores d'ara estan decidint a veure on es posen, no s'esperaran 3 anys o 5 anys a veure si a Lleida... No, buscaran lloc i...
És que els dona igual si és Lleida o és... Volen el terreny, volen el sòl i necessiten les infraestructures connectades. Això és el que és important.
I això ho tenim.
o ho hem de tenir.
Bueno, les connexions, vull dir, les connexions les tenim. Ens falta,
s'han de millorar.
S'han de millorar, però les tenim, potencialment les tenim. I el terreny, el lloc, és el que, bueno, del que estem parlant, del que s'ha de treballar.
Sí.
En fi, doncs ja ho veieu, estem a previ de que comencin les campanyes, la campanya electoral, vaja, les campanyes electorals. Ja sabeu que nosaltres aquest divendres tenim el primer debat electoral dins de campanya d'aquestes eleccions del 2023, divendres, des de les 12:20 fins a les 2, aquest debat a 6, amb 6 temes sobre la taula, juntament amb el diari La Mañana, juntament amb la Laia Riverola, que és redactora en cap, i un servidor, doncs estarem fent el que, bueno, bàsicament el que fem els dimarts a la tertúlia de polítics, però més seriós, més llarg i amb temes més concrets, que normalment jo els dimarts els deixo triar els temes i acabem parlant més d'actualitat. Aquí parlarem doncs d'altres històries, una d'elles aquesta, el tema de la indústria a Lleida.
Sort que són pocs dies, eh?
Sí.
Sort que són 15 dies només, eh?
Sort que són pocs dies. Això
perquè si no
també
acabaríem saturats, eh? Una miqueteta.
En fi, recordeu, appLleida.com, appLleida.cat, appLleida.cat, allí teniu com inscriure-us a De Singulars e Imprescindibles Divergents. Serà el dijous, dia 18, a la llotja a les 4 de la tarda. Les inscripcions segueixen obertes, però no t'esperis fins al darrer dia. Laia Rossel, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I nosaltres ja ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Demà és festiu, per tant, no ens escoltem. I divendres sí que ens escoltarem, però ja amb aquest primer debat electoral d'aquestes eleccions municipals del 2023. Ho fem juntament, com et deia, amb la Laia Riverola, del diari La Mañana, i un servidor, Ricard Álvarez, de Cope Lleida. Fins llavors, que acabis de passar bon dimecres, dijous. Si ets de Lleida et pots acostar, doncs a gaudir també de la Festa Major.